amb la feina feta, però bueno, matemàticament ja està i ara a disfrutar.
Jugaràs una Eurocopa? Era el teu objectiu, Ivan, quan et vas nacionalitzar o no?
Correcte, sí, sí. Al final em vaig nacionalitzar just després de jugar l'última Eurocopa a França i l'objectiu era aquella, o sigui, era aquest, d'intentar aconseguir-ho també i mira, pues m'ha arribat ara.
I la fase de classificació que heu fet, la veritat és que gairebé immaculada. Difícil imaginar-se una fase de classificació més completa com la que heu tingut aquesta temporada, Ivan.
Sí, sí, al final s'ha ajuntat una mica tot. Hem tingut sort, bons resultats, també és veritat que el grup no acabava de ser lo fort com ens podria tocar uns equips, unes seleccions més lletges, podríem dir, però bueno, ha anat tot molt bé.
De jugar una Eurocopa, què és el que et fa més il·lusió? Que sigui Alemanya, que sigui amb Albània, que no sé si és un país que ja t'has fet teu, què és el que et fa més il·lusió?
Sí, una mica tot. Al final sí que és veritat que bueno, aquí em tracten molt bé i estic molt a gust sempre que vinc. I res, o viure una mica un ambient diferent de lo que es viu en un club, pues representar un país i fer-ho a Alemanya, que sé que hi ha molts albanesos allà, doncs serà divertit.
Ets mig albanès o no? què creus?
Bueno, sí, sí, el passaport ho diu, tinc doble nacionalitat, així que sí, mig albanès segur.
L'albanès, però, la llengua difícil encara?
Algo sí, ja començo a entendre'l millor, al final l'estic estudiant, entrevistes encara no m'atreveixo, però bueno, ja vaig entenent una mica.
Tens a Silvinho com a entrenador, jugador del Barça. Correcte. Quin tipus d'entrenador és, pels que no el coneixem?
Pues una persona que ho sent molt de sentiment, molt pròxim al jugador, li agrada molt parlar, de veure com ho veus tu, demana molta opinió. I bueno, llavors és un entrenador doncs, que li agrada ser protagonista, però també t'haig de dir que és d'aquests que també no pren gaire riscos a darrere. Al final també s'adapta una mica a l'equip que tenim.
Clar, és a dir, diguéssim que l'estil Barça amb Albània de moment no l'ha posat en pràctica.
No, i no crec que el pugui posar, però bueno, al final s'ha adaptat molt bé, o sigui, aquí la gent està encantada amb el rendiment de l'equip i bueno, pues segurament farà història a Silvinho aquí a Albània.
No sé si t'ha donat algun consell, perquè si d'alguna posició ell en sap és de lateral esquerra. És curiós també que tinguis un lateral esquerre, un ex-lateral esquerre d'entrenador.
Correcte, sí, sí. I el segon entrenador és Pablo Zabaleta.
També lateral dret, sí.
O sigui, imagina't, sí que m'ajuden, sí que m'ajuden. Sí que és veritat que al final juguem un futbol diferent al que faig al Rayo i ahir pues, m'intenta explicar que aquí ell busca altres coses, però bueno, intentant adaptar també per tenir minuts i ajudar l'equip.
Què tal amb el Pablo? Amb el Pablo Zabaleta, li veus fusta d'entrenador?
Sí, també li agrada, sí. O sigui, se li veu recorregut, no sé si li deu agradar més continuar com a segon o com a primer, però sí, també té fusta entrenador.
Notes l'evolució del futbol en aquest país, Ivan? Perquè és veritat que tu vas arribar després que ells juguessin per primera vegada a l'Eurocopa, però no sé si des del 2017 tu has notat que el futbol a Albània ha crescut i que la selecció cada vegada és millor.
Pues sí, ha crescut amb tot, tant instal·lacions, tenim un estadi supermodern, com la ciutat esportiva que han fet també, i els jugadors, pues, bueno, molt juguen a equips d'èlit, bueno, tenim el davanter que en Brolla que juga al Chelsea, migcampistes de l'Inter, quasi tots juguen a la primera divisió d'Itàlia, llavors aquí a Espanya som l'Osuni al Granada, jo el Rayo i Keidi Vare a l'Espanyol, o sigui, sí, ha crescut molt i el nivell ha pujat molt.
Dilluns, demà, o dimarts, espera que no tinc el calendari aquí, jugueu contra
dilluns
contra les Illes Fèroe, sí. A casa.
Sí.
S'està preparant alguna cosa o no?
Sí, hi ha alguna cosa muntat, hi ha una bona festa, les entrades agotades des de fa més d'un mes que estan agotades, o sigui, sí, aquí al país es viu molt bé i bueno, serà xulo celebrar amb l'afició.
Deixa'm que pregunti també per com et va aquesta temporada al Rayo Vallecano. Dissabte hi ha un Rayo Barça, Ivan, no està malament per tornar a l'aturada, eh?
Tampoc, no està malament. Bueno, bon moment, he vist que ha caigut algun del Madrid lesionat, aviam si també ens ajuden amb els del Barça.
Ostres, Déu-n'hi-do, demanant lesions ja, eh? Demanes
no, poc. No, que després ho trauré, algú ho traurà de lloc. No,
que arribin tots sants. Perquè, clar, tu que has jugat uns quants de Rayo Barça-Vallecas, per què li costa tant al Barça jugar a Vallecas, jugar contra aquest Rayo?
Bueno, al final es troben possiblement a un camp més reduït, un equip molt pesat que ens agrada molt pressionar i els equips que intenten jugar des de darrere ens van millor. I bueno, pues, ojalà puguem seguir amb aquesta ratxa de que el Barça no ens ha pogut guanyar. O sigui, ojalà segueixi.
Sou un equip molt diferent al d'Iraola, Ivan, o no?
Bueno, sí que està clar que som diferents. Poder no som tan... arrisquem tant a pressionar cap a dalt, perquè sí que mira Ola, pues, a vegades se'ns trencant els partits i a darrere deixant més espai. Ara poder som una mica més conservadors, però bueno, l'ADN és bastant semblant.
No sé si has vist algun partit del Barça aquesta temporada, i si
sí,
és
tot,
així, tots, eh? Tots. Què diries que li passa? Si és que li passa alguna cosa?
Bueno, al final sí que és veritat que li està costant més, no és, podríem dir, no és un joc tan vistós com el dels últims anys, però bueno, al final està traient resultats. Sí que és veritat que al final té lesions, possiblement la gent de dalt no està tan bé com estava, però bueno, això són moments i al final la qualitat que tenen els jugadors en qualsevol moment li poden donar la volta.
Potser, si jugues, t'has d'enfrontar contra la Minya Mal, en aquesta banda esquerra del Rayo, a la dreta del Barça. Et sorprèn el nivell de Lamin?
No, bueno, sí que sorprèn que un nano tan jove pues pugui ser tan bo. Al final, jo sempre penso, ostres, jo què feia quan tenia aquesta edat? I vamos, ni me'n recordo. Jo crec que està al juvenil.
Va jugar a futbol, com a mínim jugar a futbol, sí. Però sí.
Però aquest nivell, que jugui contra jugadors de primer nivell i molts cops els deixa sentats, o sigui, al final, pues, és d'admirar-lo.
I tu, que ets nascut a Caldes de Malavella, vens a jugar contra el Girona, què et produeix? Quina sensació et deixa el que està fent el Girona aquesta temporada? T'enorgulleix d'alguna manera o no?
Pues sí, molt content. Al final, que un equip a priori, pues, podríem dir més petit, estigui plantant cara en els grans, pues al final és un orgull. També fa ràbia perquè dius, ostres, ojalà poguéssim ser nosaltres, però ostres, m'encantaria que doncs un equip més humil, podríem dir, doncs els hi planti cara als equips d'alt nivell. I bueno, pues des del meu costat ho disfruto també.
Els veus lluitant per la Lliga o és massa agosarat?
Aviam, els números són els que són, de moment diuen que sí, però està clar que bueno, al final és difícil aguantar la pressió aquesta que els altres equips estan acostumats a tenir-la. No sé si l'aguantaran tot l'any, però bueno, estic segur que per Europa els hi servirà segur.
Doncs, Ivan Balliu, moltíssimes felicitats per aquesta Eurocopa, que vagi, jo crec que de la millor manera possible aquesta temporada amb el Rayo. Sobretot no et lesionis al tram final de temporada, arriba sa i estalvi per jugar aquests partits amb Albània. No t'ho he preguntat, alguna selecció amb la que et vulguis enfrontar especialment a Alemanya l'estiu que ve?
Ostres, pues, mentre no sigui una de les grans així que ens puguin deixar passar de grup com a mínim i fer més història aquí, millor.
És l'objectiu, entenc, passar de grup, si es pot.
Correcte, sí, ni tant.
L'objectiu de mínims que té Albània, que evidentment jo crec que ja es donaria per satisfet si és capaç de passar a les eliminatòries d'aquesta Eurocopa d'Alemanya 2024. Ivan Balliu, com sempre és un plaer parlar amb tu al Tu diràs de RAC1. Estàs convidat, de fet, a l'estudi. Quan vulguis venir, pots passar per aquí. Casa teva, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada a tots.
Ivan Balliu, tu diràs, després d'aconseguir aquesta classificació d'Albània per l'Eurocopa, la segona que jugarà al país albanès. De seguida rematem la tertúlia, però abans us recordo que tornen els torrons solidaris de RAC1, i aquest any un nou sabor de brownie amb nous pecanes que se sumen a les altres dues varietats, el clàssic de praliner d'avellanes amb neules i taronja, i el de cremós d'ametlla amb cookies. Tots estan boníssims, Puntí. Pots provar els que vulguis. Feu que aquest Nadal sigui dolç i solidari, compreu el torró RAC1 per només 7 euros i col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats. Torró boníssim i d'una qualitat excel·lent, com sempre, la de Torrons Vicenç. Consulteu els punts de venda i supermercats a rac1.cat i a vicenç.com. I d'Albània, la selecció espanyola absoluta, que hem d'escoltar un parell de veus de Luis de la Fuente i de... un parell de talls, volia dir, de documents de Luis de la Fuente i d'Álvaro Morata, que són els dos protagonistes que avui han sortit a la prèvia d'aquest partit d'Espanya, que jugarà demà contra Geòrgia a partir de 3:15 PM, ha d'assegurar Oriol Jové, bona nit.
Bona nit.
La primera posició, no?, del grup.
Sí, Espanya en té prou amb un empat contra Geòrgia per acabar primera en aquesta última jornada de fase de classificació per l'Eurocopa. S'asseguraria, si ho fés, ser cap de sèrie al sorteig del el torneig que, recordo, es disputarà l'estiu que ve a Alemanya. I en la prèvia comencem escoltant Morata, que ha elogiat i de quina manera Lamine Yamal.
Tiene 16 años y parece que tiene 27, 28 años. Es una cosa alucinante. También creo que es una cosa también para felicitar a toda la gente, todos los entrenadores que ha tenido en su carrera, porque la verdad es que es un chico súper maduro, un chico que tiene el futuro todo por delante y que es una realidad ya hoy en día de la selección española y del Barcelona.
Que un davanter dels veterans i amb la trajectòria de Morata parli així de la jove perla del Barça no és poca cosa. Aquí també hem pogut escoltar, en aquesta prèvia al seleccionador, com deies, Luis de la Fuente, que ha parlat d'un altre jugador blaugrana, en aquest cas de Gavi, que apunta a titular un dia més.
Gavi és hiperactivo. Gavi no quiere parar nunca. Si no hay más que verle entrenar. Si es que esta tiene una energía, por eso juega tanto y tan bien. Los buenos jugadores no descansan nunca. O sea, los buenos jugadores siempre han tenido, cuando terminan las ligas, en junio juegan la Eurocopa, la Copa de América, Mundiales, Juegos Olímpicos. Es que los buenos jugadores son buenos jugadores y especiales por eso, porque seguramente ese ritmo solo pueden aguantar los que son muy buenos. Y Gavi, pues entendido que también hay que dosificar esos esfuerzos, pero como cualquier otro futbolista, cuando eres más joven, es un detalle también más importante. Lo que pasa es que Dani es un superdotado físicamente. Para otro futbolista seguramente aguantar ese ritmo pues no podría hacerlo, pero Gavi sí.
Doncs el físic de Gavi, que ho aguanta tot, diu Luis de la Fuente, que per cert ha dit que es veu sent el seleccionador de l'Eurocopa, que no té cap motiu per pensar que no ho hagi de ser.
Home, de l'Eurocopa, suposo que com a mínim li donaran l'Eurocopa i ja veurem què passa després.
Ell ho dona per fet.
Gràcies, Oriol.
Fins ara.
Fins ara. Feies que no amb el cap quan escoltaves el seleccionador Luis de la Fuente. Gavi no pinta que descansarà, no pinta que descansarà
sí,
demà.
Ho jugarà tot fins que es trenqui, com Pedri. Sí, és jove i físicament és un portent, però ja estaria bé que li donés una mica de descans pel que li toca al Barça, perquè la selecció espanyola ja no es juga bé i no tens temps per obrir un debat, però la Lamine Yamal potser l'estic veient que juga més còmode últimament amb la selecció espanyola que amb el Barça.
No, serà l'últim debat que obrirem i el faré extensible a la resta de la taula. Tu creus que juga més còmode?
Jo l'estic veient més còmode últimament.
Sí. No, és un tema també, jo crec, que de sensacions dels dos equips. El Barça no està en un bon moment. Llavors, col·lectivament, com altres jugadors, com Lewandowski, tampoc està bé. Lamine Yamal és un jugador que, per context, doncs, necessita també que l'equip vagi en consonància en el que ha de jugar el Barça. I a la selecció, en canvi, jo crec que la tendència doncs, és d'anar cap amunt. Tinc la sensació, veient-ho des de fora, que és un grup molt unit, que és un grup que ja fa temps que està fet, i que Lamine Yamal doncs, ha entrat aquí com una peça més. Però quan el Barça jugava d'una manera més orgànica, més harmònica, recordo el partit al camp del Villarreal, la segona part que fa Lamine Yamal allà, és un jugador amb el que hi has de creure. Així que d'alguna manera aquestes bones sensacions que podem veure ara, jo crec que és un repte per Xavi, és un missatge per Xavi d'ell. Aquest nano segueix sent igual de bo, intenta millorar perquè tornem a veure aquesta versió aquí.
Sí, jo crec que al final Lamine és, o sigui, és un jugador molt determinant, molt diferencial, però també hem d'intentar que la pilota li arribi en les millors condicions possibles. Jo crec que el Barça li està faltant molt en els últims dies, molta circulació, molta velocitat en la circulació de pilota, que arribi la pilota amb molts més canvis d'orientació, que li arribi amb més avantatge la pilota a Lamine Yamal, i no li està arribant. O sigui, tot el joc del Barça és com molt estàtic, és tot com bastant lent, i clar, quan Lamine rep la pilota normalment acostuma a tenir un o dos o tres defensors davant seu, i per molt que intenti superar, que intenti encara, és que les opcions d'èxit són molt poques, no? I tot i així està superant alguns cops. Llavors, jo crec que Lamine no és que estigui en un mal moment, sinó que el joc del Barça a nivell col·lectiu no facilita que Lamine pugui explotar les seves qualitats.
Sí, jo estic amb els meus companys, és a dir, jo crec que el Barça el joc no està fluint, i això doncs fa que pensem que Lamine Yamal no està tan còmode com amb la selecció. Però al final jo crec que forma part del context i de que la dinàmica amb la que estàs amb el Barça no és la millor i la que més t'agradaria, potser no reps en bones condicions. Estem veient moltes vegades, jo crec, que Lamine Yamal rebre el peu, que ho fa molt bé perquè té un 1 contra 1 molt bo, però també és molt bo en anar a l'espai. I aquí,
va poc a l'espai, no?
Per mi sí, en alguns moments. Però, bueno, però és un projecte de jugador molt interessant i que també sumi minuts amb la selecció, jo crec que també forma part del seu creixement. I bé, quan el Barça estigui millor i estigui en bona dinàmica, crec que pensarem que Lamine Yamal està igual que amb la selecció espanyola.
El debat de Lewandowski pel contingut premium d'avui del programa, que hem tingut mentre hi havia una pausa per la publicitat. La veritat és que l'altre dia, ahir, de fet ho vaig comentar, que els comentaris que llegia des de Polònia no eren bons del partit que havia fet, i a més la seva selecció se n'ha d'anar a la repesca, que a banda això suposa dos partits al març per ells duríssims, i la possible repercussió d'una eliminació que no seria, jo crec, mentalment gens bona per ell. Però tindrem temps durant tota la setmana de fer el debat de Lewandowski.
Esperem que no, que dissabte que ve no s'hagi de fer, que marqui dos gols al camp
del Bayern. Esperem que estiguem parlant de que... De fet, va marcar dos gols l'altre dia.
Sí. Un gran gol, el primer és un
espectacular,
un
molt
bon. Però no es va acabar de convèncer el seu partit, vols dir?
No, bueno, a veure, el
partit... De ningú,
partit,
sí,
clar,
sí.
Tampoc petit en si no, però clar, si marques dos gols...
Clar, no, per això.
A un davanter li demanes gols, clar, sobretot.
No, per això.
Fa dos gols... Sí, pots recriminar poc.
No.
És cert que a nivell de joc Lewandowski està participant poc, eh? I l'altre dia, ja que parlem de Lewandowski i de Lamine, l'altre dia, més enllà de que no saludin, que no es facin ni una passada en les dues direccions, ni de Lewandowski a Lamine ni de Lamine a Lewandowski en 90 minuts, això també és sintomàtic del mal joc o de la mala disposició dels jugadors o de la mala sincronia entre els jugadors.
I, mira, Lluís, t'ho diré molt fàcil, i el debat s'està allargant, però t'ho diré molt fàcil. Jo, mira, el dia del Betis vaig veure que naixia potser una possible connexió a Joao Félix, Lewandowski, però no l'hem tornat a veure. Quins dos jugadors del Barça ara mateix diries quin feeling que tenen dins del camp? Quina associació que tenen entre ells? Quins mecanismes que els hi veus? Com s'entenen amb la mirada?
No, pocs.
És que m'ho poses difícil. O sigui, ara estava pensant mentre feies la pregunta per intentar contestar ràpid, però no...
Digue, és que aquests dos jugadors s'entenen bé en atac, flueix tot...
Sí.
No n'hi ha cap?
Avui, no. A inici de temporada, amb els primers partits, amb més gols...
No, jo vaig veure aquella connexió Joao Félix Lewandowski, sí, el dia del Betis, hi va haver certes accions que sí, deies, aquí pot néixer alguna cosa.
Possiblement, ara que si Pedri torna a ser Pedri, pues aquest Pedri Lewandowski també, que ja es va veure la temporada passada, però bé.
Sí. Tant de bo.
S'ha d'esperar.
A veure què passa. 12 minuts i la una. Ferran Correas, Pol Ballús, Lluís Cortés i Mireia Vera. Un plaer tenir-vos avui a la tertúlia, com no, a la tertúlia dels dissabtes. Que vagi bé, moltes gràcies. I demà, atents al WhatsApp al migdia per veure si arriba algun missatge
11,
del Departament d'Animacions. A les 11, sí, a les 11 ja tindrem el WhatsApp a punt.
Gràcies a tots quatre.
Que vagi bé. Una pausa i rematem el Tu Diràs amb la resta de l'actualitat esportiva. Ara tornem.
Tu Diràs, amb Gerard Ballet.
donar-los un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Una idea, un proyecto, una realidad. A Catalunya som emprenedors i del 13 al 19 de novembre celebrem la Setmana Mundial de l'Emprenedoria.
Amb el suport de Microbank, el Banc Social de CaixaBank i la col·laboració de RAC1.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 30 de novembre. Finançant amb Bancetelem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
RAC1.
Recte final del Tu diràs, hem de parlar de motociclisme. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Gerard Ballera, molt bona nit.
Bona nit, perquè Jorge Martín ha guanyat aquesta tarda l'esprint de Qatar i posa encara més emoció al Mundial de MotoGP, que, això ja ho sabem segur, es decidirà la setmana que ve a València.
Sí, ha estat una victòria importantíssima de Martinator, és la 8a de l'any ja en un sprint, un triomf que, com dius, evita que Pecco Bagnaia tingui opcions matemàtiques de sentenciar el títol de MotoGP demà mateix i a més comporta una retallada de punts molt destacable, 7, tenint en compte que era un sprint, on com a màxim en pot sumar 12. El campió només ha pogut ser 5è i, per tant, la victòria de Martín, en aquest sentit, té un valor gairebé, podríem dir, que doble. Ara són també 7 punts els que els separen a tots dos a la classificació, quan en queden 62 en joc. 25 del Gran Premi de Qatar de demà, 12 de l'esprint de dissabte que ve a Xest i 25 del Gran Premi de València de diumenge vinent. Martín, a més, ha guanyat amb una exhibició de velocitat i també de determinació. Arrencava cinquè al costat de Bagnaia des de la segona fila, s'ha tocat amb l'italià per superar-lo ja a la primera frenada, després ha errat una traçada i ha baixat a la cinquena posició i ha aconseguit remuntar fins la victòria avançant Marc Márquez, Pecco Bagnaia, altre cop amb copet inclòs, Àlex Márquez, Fabio Di Gianantonio i Luca Marini. Paraules de Martinator a Dazón.
Yo tenía confianza en mí mismo, confianza que podría ganar. He salido bien, pero cuando ya me he ido largo, me ha pasado Pecco, me ha pasado Marc, ahí me ha costado... Bueno, no me ha costado mucho mantener la calma, pero he tenido que aceptar esa situación y poco a poco, pues, ir encontrando mi ritmo, adelantar a todos ellos. Y luego, bueno, un día en Antonio que venía bastante rápido, pero tenía ahí un par de decimitas guardadas para la última vuelta.
Jorge Martín també ha explicat que el secret de la seva exhibició ha estat poder-se aïllar de la pressió i gaudir pilotant.
Bueno, ahora estamos cerquita, tengo que disfrutar encima de la moto, lo he hecho. He hecho quinto en el quali, pero igualmente todo el día he conseguido disfrutar, tener sensaciones positivas, y en carrera me he encontrado como nunca, o sea que a ver si mañana, gestionando goma, puedo llegar ahí a pelear la victoria hasta el final.
És l'alegria de Jorge Martín, la cara de la moneda d'aquest sprint, la creu la preocupació de Pecco Bagnaia.
Sí, perquè a 17 punts en un sprint no entraven els plans del campió de MotoGP, i a més també la moïna que les sensacions que ha tingut a la cursa curta d'avui han estat molt pitjors que les dels entrenaments, i no entén el per què, perquè en teoria ja havia provat els pneumàtics que portaria i havia fet simulacres de durabilitat, i per tant no acaba d'entendre com és que el rendiment no ha estat el mateix. Preguntat també a DAZN per l'agressivitat de Jorge Martín, Bagnaia ha mantingut un discurs tranquil, que Gerard té de dir que no casava gaire amb l'expressió de la seva cara quan contestava mirant a càmera.
Hay pilotos que prefieren así y otros que no, pero su manera de pilotar es muy agresiva, absolutamente, y es física, porque nos hemos tocado, pero me gusta, así que se ha abierto esto.
Va pujant, la tensió va pujant, mica en mica, es va escalfant tot plegat, i a més la diferència cada vegada es va retallant. Més enllà d'aquesta lluita pel títol, que és evidentment el que s'entrarà al final del Mundial de MotoGP, què més ha donat de si aquest sprint?
Doncs una destacable segona posició de Fabio Di Gianantonio, que continua reclamant amb resultats a la pista una MotoGP per l'any que ve, perquè el seu lloc a l'equip Gresini l'ocuparà Marc Márquez. Luca Marini, que és el que sona per substituir Márquez al Repsol Honda, ha estat tercer completant el podi. Àlex Márquez quart, s'hi ha quedat a les portes. Maverick Viñales ha acabat sisè darrere Bagnaia. Marc Márquez, que havia començat molt combatiu, ha acabat onzè, i Pol Espargaró setzè. Aleix Espargaró ha caigut i s'ha fet una fractura al peroné esquerre. Els metges decidiran demà al migdia, abans del warm-up, que ha de començar quan faltin 20 minuts per les dues, hora catalana, si és apte per córrer o no. Si ho pot fer, el gran dels Espargaró haurà de sortir setzè, penalitzat amb 6 posicions de graella per haver exhibit un calbot en marxes, la imatge del dia, a Franco Morbidelli, que li ha obstaculitzat una traçada al segon entrenament lliure, és a dir, que no valen per res els temps per volta, que si t'esguerren una volta, doncs pot fer ràbia, però tampoc té cap conseqüència a la classificació. En fi, mal dia per l'Aleix, que a més s'ha endut una multa de 10.000 euros.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do amb el dia de l'Aleix, sí. Repassem la graella per la cursa gran de demà, que és a les 6 de la tarda, eh?
Sí, la pole és de Luca Marini, en Fabio Di Gianantonio segon i Àlex Márquez tercer a la primera fila. A la segona hi tenim el líder Pecco Bagnaia quart, el candidat Jorge Martín cinquè i Joan Zarco sisè, Marc Márquez setè, que ha fet tots els entrenaments perseguint l'estela de Pecco Bagnaia, ha aconseguit situar la Honda, la primera no Ducati, té el seu cert mèrit, obrirà la tercera fila amb Maverick Viñales al costat, vuitè amb l'Aprilia, Raúl Fernández novè també amb l'Aprilia. Aleix Espargaró, ja ho hem dit, arrencarà setzè, i Pol Espargaró, que no ha superat la Q1, dinovè.
Molt bé, doncs demà ho comentem tot plegat, i a veure si al final del dia continua líder Pecco Bagnaia o és Jorge Martín qui agafa el capdavant de la classificació general. Gràcies, Quim, fins demà.
Bona nit.
Tres minuts i la una, després de parlar de motociclisme, un consell: cada dia és una oportunitat única, i aquí en tens una. La vida està plena d'oportunitats. Com aconseguir un Honda HR-V Full Hybrid autocarregable amb unes condicions excepcionals i disponibilitat immediata? Només fins al 30 de novembre a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya. Unitats limitades, no les deixis escapar. I a la Fórmula 1, d'aquí a unes hores, a partir de les 7 del matí, es disputarà a Las Vegas el penúltim Gran Premi de la temporada, una cursa que començarà amb Charles Leclerc sortint des de la pole i amb Max Verstappen segon. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
Hola, Gerard, què tal? Bona nit. Sí, Charles Leclerc ha estat el gran dominador de la sessió de classificació disputada al circuit de Las Vegas. El de Ferrari ha estat el més ràpid a la Q1, a la Q2 i a la definitiva Q3, aconseguint d'aquesta manera la seva cinquena pole de la temporada, amb 44 mil·lèsimes d'avantatge sobre el seu company d'equip, Carlos Sainz, que ha estat segon. El madrileny, però, sortirà 12è, penalitzat en 10 llocs per haver canviat la bateria del seu monoplaça, danyada l'incident que va tenir a la primera sessió d'entrenaments lliures quan va passar per sobre d'una tapa de claveguera que s'havia desenganxat. La sanció de Sainz fa que Verstappen, que ha estat tercer a 378 mil·lèsimes de la pole, surti segon i completi la primera fila de la graella. Des de la segona sortiran Russell tercer i Gasly quart, des de la tercera els dos pilots de Williams, Albon cinquè, Sargent sisè, sens dubte la sorpresa positiva de la jornada. La creu de la moneda ha estat per Hilton i per Checo Pérez, que han caigut a la Q2 i sortiran desè i onzè. entre Fernando Alonso, que sortirà 9è, Carlos Sainz, que sortirà, com diem, 12è, i també han decepcionat avui els dos pilots de McLaren, Norris i Piastri, habitual del podi en aquests últims grans premis i que avui han caigut tots dos a la Q1. El Gran Premi de Las Vegas, 21ena i penúltima cursa de la temporada, començarà a les 7 del matí, hora catalana, d'aquí a 6 hores mal comptades.
I acabarem el programa parlant de bàsquet. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Ho hem viscut al tram final del Superesports. Arrenca bé la desena jornada de la Lliga CB pels catalans. Triomfs ajustat i suat del bàsquet Girona-Fontejau davant el Breogán de Lugo.
Victòria de l'ESCA, el bàsquet Girona pot recordar si acaba entrant en la lluita per la Copa, que malgrat que el discurs del club és d'absoluta prudència, de fet de ni parlar-ne, és hores d'ara un objectiu real, perquè l'equip de Salva Camps és ara mateix amb 6 victòries i 4 derrotes després del triomf ahir, 87-83 contra Breogán, i ocupa una de les 8 primeres posicions. De fet, de la Copa n'hem parlat amb Quino Colom després del partit. Aquesta era la seva significativa reflexió.
Jo crec que al final que estigui parlant de la Copa significa que estem allà lluitant, i això és positiu per nosaltres. Al final els equips que estan lluitant per la Copa en principi no estan lluitant per a baix, entonces, llavors bueno, és algo positiu, vol dir que estàs guanyant partits. Portem ja 6 victòries amb 10 partits, si no m'equivoco. Quedem 7, jo crec que 8-9, no? Normalment amb 9 el classifiques, doncs, bueno, és algo que cada mateix pues, sembla més realista que al principi de temporada.
Tot això amb un triomf de creure i d'anar-hi, de lluitar fins al final. El Girona ha anat sobretot tota la segona part per darrere en el marcador. De fet, ha arribat a perdre 12 punts, però avui la sort, a diferència de la setmana passada, s'ha girat i en un últim i ajustadíssim final ha acabat enduent-se el partit gràcies a un inconmensurable Iroepu, insistim, el jugador més determinant d'aquest bàsquet Girona, que amb una cistella inversemblant ha acabat donant el triomf als gironins, i sobretot també gràcies a l'activació en defensa a la segona part, com ha dit el tècnic Salva Camps.
Això avui, Dani, demà juguen els altres 3 catalans.
Sí, el primer entrant en escena serà el Baxi Manresa, que vol mantenir la seva plaça també a la Copa. Repat 2 quarts d'una obra d'Oiro, l'equip que es troba just una posició per sota, amb una baixa important afegida, la de Guillem Jou i Juanpi Baulet, baixa de pes com la de Dani Pérez, el director d'orquestra de l'equip. En canvi, qui torna és també una peça essencial del Joventut, Andrés Félix, que després de 9 enfrontaments tornarà a estar a disposició de Carles Duran per rebre demà a les 5 Bilbao Basket, un partit pel qual encara no hi haurà el nou fitxatge Tyler Cook. De moment, Carles Duran no tindrà el debat de la rotació en els extracomunitaris, si bé és cert que hi ha soroll de possibles sortides en aquest sentit en el club verd i negre. Ja a l'últim torn, a 6:45, jugarà el Barça, que compta visita la sempre difícil i dura pista de l'UCAM Múrcia.
I a la Lliga Femenina, per acabar, tenim triple cita demà, Dani.
A 1:45, el Barça-Sant Feliuenc rep el Cué, el Celta a les 6, el Cedis visita la difícil pista de Guernica, i a 6:45 l'Unigirona intentarà sumar la 8ª victòria consecutiva aquí a Fontejau davant l'Araski. Per cert, en un dia en què hem de lamentar una lesió greu d'Helena Oma. Els pitjors presagis s'han confirmat, pateix un trencament del lligament creuat anterior i també té afectat el menisc intern del genoll dret. La jugadora de Casademont, Saragossa, estarà un llarg temps de baixa.
Passen gairebé 3 minuts de la una. Amb l'actualitat del bàsquet marxarem demà. Recordo, ens hi posem ben d'hora a partir de 11:45 a través de l'app i el web de RAC+1. Ens podreu seguir per aquest clàssic de la Lliga Femenina entre el Barça i el Real Madrid des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà també ho analitzem, tot plegat aquí a partir de les 11. Que vagi bé, bona nit.
Tu diràs.
Notícies. Pol Prats.
Bona nit, passen 3 minuts de la una. Compte enrere per saber qui formarà part del nou govern espanyol aquest diumenge, i podrien haver novetats, tot i que de moment no hi ha previst cap anunci oficial. De fet, aquest dissabte no hi ha hagut moviments de fitxes en aquest sentit. Pedro Sánchez continua meditant, doncs, com vol que quedi el nou Consell de Ministres. Això mentre continua la picabaralla entre Podem i Sumar. La líder de Podem, Ione Belarra, no baixa del burro, i aquest dissabte ha insistit que Irene Montero ha de mantenir la cartera d'Igualtat, un escull que des de Podem ja han rebutjat de tot. totes, totes.
La persona que toma esas decisiones es el presidente. Todos los votos a favor se dieron ya el pasado jueves. Nosotros lo que queremos es que el próximo gobierno transforme. Y de ese es el debate que estamos viendo en estos días. Si va a haber un gobierno de transformación valiente o si va a ser un gobierno en el que solo mande Sánchez, como estamos viendo en estos días.
Tot plegat després d'una nova nit de protestes davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, la setzena consecutiva. S'hi han aplegat 1.500 persones i la protesta ha acabat amb càrregues policials i diversos detinguts. La novetat a la protesta d'aquest dissabte és que diversos manifestants han mostrat banderes amb la cara de Miguel Ángel Blanco, el regidor del PP, assassinat per ETA el 1997. És la primera vegada que es veuen banderes en memòria de Blanco com a símbol contra l'amnistia. Aquesta protesta ha arribat després que aquest dissabte al matí la dreta i l'ultra dreta hagin aplegat 170.000 persones al centre de Madrid. Ha estat la manifestació més multitudinària fins ara contra els acords de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. I en clau internacional